Lluís Cabedo, de què anem a parlar avui?
Avui anem a parlar de la revolució sexual.
Pues espera, espera, antes...
Ahí, ahí. Hi ha que avisar als nostres oients menors de 18 anys que se tapen els oïts o per lo menos que facin creure que no escolten res. I és que avui anem a parlar de la dècada del desmadre, wow, a la qual se li coneix als anys 70, i va ser un any de molts moviments i entre ells estava, per això, la revolució sexual.
Que ganeta n'hi havia.
Pues sí. I per a començar vull que Txelo mos fiqui una cançó que diguem que és la cançó, vamos, revolució sexual total. I és la cançó de Jane Birkin que se diu Jo també moi ne plus. A evitar el desenlace de la cançó, que a lo millor molta gent no l'ha escoltat i com el nostre programa ja li han ficat el sonido dels dos rombos, no?
No, Lluís, tu explica lo que vulguis i us anem a posar lo prohibit.
Lo prohibit, bueno, pues això. I és que per pues, esta cançó, pues, com ja han ficat els dos rombos contra dia, pues, anem a parlar de la llibertat sexual que es va manifestar a finals dels anys 60 a Europa i a mitjans dels 70 a l'Espanya després de la mort del general Franco. I la major expressió explícita de la música relacionada amb la revolució sexual d'aquell temps la refleja esta cançó francesa de Serge Gainsbourg. Ja fa 55 anys que una melodia francesa va armar un considerable escàndol, almenys en una Espanya encara regida per la censura franquista, implacable en els assumptes que tinguessin a veure, entre altres qüestions prohibides, amb el sexe, amb la moral per aquells anys. I és que transcurrit l'any 1969, quan apareix el sorprenent disc que contenia esta cançó, Jo també moi ne plus, amb la veu de Jane Birkin, que la va composar, va començar a radiar-se sense cap dificultat, com avui estem fent-lo. Però quan els celosos defensors de les bones costums se van donar compte dels explícits gemits que la intèrprete de la cançó llançava a través de la cançó, van posar el crit en el salt i van procurar que els guardians de l'ordre resiscaren totes les tendes de disc per a retirar-los de la venda. Mira si va, vamos.
A mi m'agradaria que s'enqueren este tros.
Sí, la Sino Maria que l'hauran pillat a Santiguanse a la mateixa. És una cançó, no faig a cas.
I és que... Escolteu, a mi me pareix que tot això se té que sentir, se té que disfrutar, claro, i la gent té que saber... Però dona't compte que encara ens alarmem, a l'època en la que estem.
Sí, sí, pues esta cançó, ja te dic, la va composar un Serge Gainsbourg, com ha dit antes, que és l'autor de la cançó, i era fill d'ucraniesos judíos exiliats a França. Per cert, Susan, este home... que feia loques a les dones més guapes de França,
clar,
que se rendien ante ell, era famós per lo feo que era, però feo en avarícia, o sigui, a lo lleig que era.
Però tindria que tindre sí, ese punto sexy.
Sí, no, era un autor d'estos de mal, com se diu, maleït, no?
Tenia
ese catàleg, no?
Tu saps que tot el que siga maleït o amagat, encara tenim més ganes de veure-ho,
sí,
no? Encara ens agrada més.
Pues cantava la intèrpret Jane Birkin, dona que aleshores convivia amb l'autor de la cançó, que la cançó estava escrita per a Brigitte Bardot, mite eròtic de la dècada. Però per entonces ella tenia problemes personals amb el seu home i li va dir Sergei, l'autor, que no considerava el moment més oportú per a que ell gravara esta cançó. És quan jo li vaig dir a Sergei que per què no provava en la meva veu? A més de la cançó, Susana, la portada del single, editada al febrer de l'any 1969, especificava que el seu contingut no era recomendable per a menors de 21 anys. Aquella adhesiu no va evitar l'escàndol, ni les ventes dels discos. Fins i tot el Vaticà va demanar la retirada de la cançó, condenant-los a l'infern.
I encara en compraven més?
Sí, a través de l'Observatori de Roma va ser el que va mandar este viatge, este missatge d'enviar-los a l'infern. Uh-huh. I se van prohibir la difusió a les ràdios italianes i també va ser censurada, entre altres països, pues, com no, a Espanya. Van vendre milers i milers de còpies al mateix món. L'escàndol no provenia tant per la lletra en si, sinó de esos gemidos de la cantant.
Que eren verídics.
Els suspiros de Jane Birkin, claro, que eren verídics.
Exacte.
Que ja va confessar que no ho van fer en el llit, perquè se va rumorear que sí ho van fer en el llit. Ja deia, no, que en l'estudio...
Perquè no, al millor és que no podia dir-lo, no?
Claro.
A veure, els gemidos podien ser en qualsevol puesto.
Pues sí.
És dir, estava en l'estudi...
Claro. Però què te digo, la ficar en la ràdio no res, hasta que se va quedar... Ui, pues ahí, què passa? Està que està... Enseguida ya que retirados del mercado, es un escándalo, ¿eh? Imagínate una canción, ¿eh? Y ahora, mira, bueno, este man ríen y no le dolen.
Y todo el mundo el disco amagado en casa, ¿eh?
Ah, bueno, sí, yo tengo que confesar que en mi casa estaba el single y un día escoltándolo, mira, vas a contarte una anécdota. Resulta que yo tendría de 12 años y entonces y había que hacer un trabajo en la escuela. I van vindre dos amics a casa meva, perquè teníem el tocadiscos, i van gravar pues, un treball de països d'Europa i vinyava que ficar una musiqueta de fondo. I recorde que un amic meu escarbant, ui, esta canción, i va ficar la cançó esta, ui, pues me gusta pa la musiquita. I jo, mare... I no res, als 3 o 4 dies anem a classe, cada un presentant el seu treball, no? Arredei, quan fica este la cançó, el mestre, que era... Digo, uy, esa música, esa canción. Digo, ¿cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? Y vamos a ficar la cara roja. Yo no me acuerdo. Bueno, a contar que esta canción, pues, así, pues, estén hablando de finales, de principios de los 80, no dice a nacer muchos años de cuándo se va a hacer, ¿no? Muy dicho que esta canción pesa
los rojos.
Los rojos de.
Acusats.
Sí, sí.
De lastivos.
Però és això. I parlant de la dècada dels 70, que és el que ens reunís avui, dite, Susana, que segons diu Xavier Gassió, un periodista, escritor i fotògraf, a més d'editor i director de programes de televisió i documentals espanyol, que va escriure un llibre titulat Què fue de los 70?
¿Qué fue de los
Crònica
70?
Il·lustrada de los años del cambio. I resumís en una sola frase el que va ser aquesta dècada i en la qual la nomena com los años del desmadre. I és que el franquisme va veure, no sense cessar enfado i preocupació, este desmadre. No només en lo polític, sinó també en la forma radical dels joves d'entendre el món que es va anar instal·lant a la societat al llarg dels anys 60. Drogues, manifestacions universitàries, cançons protesta, contracultura, també va ser una dècada de rebeldia a casa i d'una sexualitat molt desatà. Moda progre i comunitarisme hippie. La mort de Franco a l'any 75 va marcar el punt de fuga d'aquesta profunda alteració social, en especial el trànsit pacífic de la democràcia, que en només 3 anys es va consolidar, permetent, entre baralles i topades, una societat homologable en llibertats polítiques i socials com a la resta d'Europa. Mm-hmm. Susana, en aquella dècada les necessitats dels espanyols de descobrir allò que aportava a viure en llibertat va ser reflectit gràcies a publicacions, novel·les i revistes que van impregnar de modernitat als espanyols d'aquells anys. Per aquells anys van eixir al mercat revistes eròtiques com Interview,
sí,
la revista Lip, Yes, Clímax, Macho,
no,
Bazaar, Louis, Penthouse i la Playboy. També al món del còmic destacaven revistes com Underground, Ajo Blanco, Star, Discord Press o la revista La Piranya Divina. I com no, Makoki, les quals consiguieren plenar i seguir dels seus consumidors. També, Susana, proliferaren en aquells anys les revistes d'humor, que van seguir la senda marcada per la original que va ser la Codorniz. Seguint després per Por Favor, que va a ser la pionera, y después van a ir Hermano Lobo y Harakiri, con també les revistes El Papus i El Jueves, com a versions hispanes de l'humor bèstia i sangrent. A més, els quioscos es començaven a vendre les revistes porno. També en aquella dècada es començaven a obrir els primers sex shops heteros i saunes gais. En el cine apareixien en les carteleres pel·lícules de les quals eren classificades com a sales de cine X, en les quals triomfaven pel·lícules amb desnuds com Emmanuel, a l'any 74, i s'estrenaven films prohibits com El último tango en París i La naranja mecànica, que la majoria de la gent ja l'havia vist, ja que cruzaven els Pirineus i anaven al municipi de Ceret, a la França, per a veure-la. També, Susana, en aquella dècada començava el fenomen gay. De fet, van eixir les primeres manifestacions majoritàriament formades per travestis, i es començaven a ser populars personatges com Vivi Andersen, entre altres. I ja en qüestió local, este moviment de modernitat també va existir en la nostra província, i exemple és que el primer destape integral en la província en època de la transició se va realitzar en un local de la capital de la Plana anomenat Valentino, el qual es trobava al carrer Bartolomé Reus.
Ostres, no tenia ni idea d'això.
També, Susana, hi havia un teatre ambulant que, com a curiositat, tenia que desmuntar en el seu espectacle antes de que es començara la Setmana Santa. I no era un altre que el Teatre Argentino.
Sí.
Però molts dels nostres oients, possiblement per ser joves, desconeixen que era el Teatre Argentino. Pues este teatre era un teatre ambulant que oferia al seu públic fidel una successió de revistes sense argument, en múltiples ocasions basades en actors còmics. Funambulistes, trapecistes, pallassos, imitadors, ventrilos, vamos. A més d'una enorme varietat de números de cabaret. Això sí, sempre jugant en la insinuació. I un gran número de belles bailarines i coristes vestides amb un gran número de plumes, com d'enormes i transparents malles. I per descomptar, lentejuelas a gogó. El Teatro Argentino, després de la mort del general Franco, la censura va obrir les portes a tot allò prohibit, com dones, sexe i destape a raudals. Amenitzat amb alegria, humor i música, eren els ingredients principals d'un teatre ambulant que portava alegria i bon humor a totes les poblacions d'Espanya. També per aquells anys a Benicàssim van obrir tres sales d'estriptis. Rumi va ser una d'elles. Tenia este nom, les altres no ha sabut averiguar quines eren. També en la capital se va obrir el primer sex shop, que estava situat al carrer Cerdán de Tajada, junt al Cine Avenida. Conta-te, Susana, que en aquells anys les farmàcies es començaven a vendre preservatius i més tard les pastilles anticonceptives, però en el mateix resultat, o el que és el mateix, no ho feien totes i qui ho feia la majoria ho venien amagades.
Sí, senyor, sí.
Tinc que dir-te que això avui en dia n'hi ha moltes farmàcies que siguin fent aixina, que estan en contra de vendre preservatius i anticonceptius, quan tinguera que ser un servici públic i tenen que donar servici a tots, digo jo, no sé, com a consumidor.
Sí, sí, sí.
I una altra notícia que va ser un escàndal en aquells dies, i no és una altra que la detenció per part de la policia d'un gabinet de metges que treballaven en la planificació familiar i que realitzaven avortos. Lo curiós de la notícia és que era el local on se feien este era alquilat per un home important de l'antic règim i dirigent destacat de l'ultraconservadora Fuerza Nueva.
Això va ser algo molt, molt polèmic, eh?
Claro, és que tu les teves ideologies...
Si eres provida...
Provida i per l'altra vegada fiques la mà per cobrar... I ara sí, anem a començar algunes de les cançons que van marcar una dècada.
Pues allá, vamos.
I anem a començar per, ara que està de moda això d'Israel i tal, L'estrella de David, de ara, Juan pues. Bau.
Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer bajo
Sí, me suena molt.
Pues es que a l'any 73, a bord d'un avió, Juan Bao es dirigís a Londres en companyia del seu productor, Pablo Herreros. Durant el viatge, este explica al cantant valencià la pena que sent per la marxa d'una jove israeliana, amb qui mantenia una relació, que acabava d'abandonar Madrid per tornar al seu país natal. Li ensenya a Joan l'objecte que ella li va regalar com a comiat, una estrella de David. Se'ls acudís que una bona idea per a una cançó i allí mateix, en ple vol, esbossen algunes idees. En tornar de Londres, Pablo Herreros i José Luis Armenteros ja han armat el que es convertiria en un dels grans clàssics de l'època. Esta és la història de l'Estrella de David, la cançó que va consagrar a Juan Bau i que ara fa 45 anys l'èxit va ser brutal, malgrat que la cançó va estar censurada per el règim de Franco, amb el pretext de ser pro-àrab. S'escoltava a cada cantonada, a l'autobús, a casa, fins i tot a nivell internacional. Els primers anys de la meva carrera vaig acabar cansant-me de cantar-la, però ara ja no. S'ha convertit en un himne i me la demanen des de que arranca cada concert, contava el cantant. I ara anem a per una altra reina de la dècada, com era Mari Trini, en Jo no soy esa. Uf.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciéndose a todo, esa niña. Sí, no, esa no soy yo. No podrá.
Qué buena canción.
Pues tú sabías, Susana, que María Trinidad Pérez de Mirabete Millei y Pascual de Riquelme,
madre mía,
més coneguda con Mari Trini, poseía de una familia aristócrata. Pues Yo no soy esa és el himne feminista de Mari Trini, en què milers de dones van trobar consol per aquells anys. Com a anècdota, Susana, te contaré que la compositora murciana va ser la primera dona en eixir a l'escenari de televisió espanyola en pantalons, un atreviment que li va valer moltes crítiques i suspicàcies per als periodistes homes de l'època que no van parar de criticar-la.
Però, ojo, si no haguera sigut noble...
Esta cançó,
sí,
feminista. Ah, bueno. Esta cançó feminista que descriu una dona lliure que se acompaleix del domini masculí, que és autònoma i que exigeix ser estimada per com és, passant el filtre de la censura només perquè es va considerar massa ambigua. O sigui, aquella lletra era molt feminista, saps? I ara... Dóna compte que és una dècada de reivindicacions de moltes cançons que ja veuràs i molts descobriments.
Bueno, a part també, per trencar una llança a favor de Mari Trini, la veritat és que vindre d'un món acomodat i voler innovar també té el seu mèrit, eh?
Pues sí, la veritat és que sí. I sempre, habitualment sempre tenen que ser persones d'esta índole. Que... La Mercedes Milà, per exemple, també va ser una revolucionària en el periodisme i també era de l'aristocràcia.
Clar, però és que si no tenies ese trampolí, tampoc podies clavar-te allà enmig.
I perquè també segurament la seva docència segurament de grandana era col·legis estrangers, europeus, més avançats, digo jo, eh? Després també anem a una altra cançó, també una altra cançó reivindicativa, que El abuelo fue picador, de Víctor Manuel.
Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada. sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro.
Esta me espera la, o digo, o sea, a que no me acabara de picar. Y es que el tema...
El tema es cuando la vara temblorosa, la cantidad de consecuencias que tenía prestar dinero a una mina y usted cantar de esa manera, porque tampoco ya había la libertad que ellos volían.
Y es que el tema reflectís la vida triste y monótona de un ancià, el cual es el abuelo del cantant. Aquí la seva dona María amaga el tabac y les millors amigues del quan segueix en les muntanyes de la seva Astúries natal. L'home havia estat miner i s'afirma que picant negre carbó va cremar la seva vida, en referència a les penúries i duríssimes condicions vitals i laborals que van ser senyal d'identitat de tota una generació. Els espanyols de classe humil, nascut a l'Espanya rural entre els finals del segle XIX i principis del segle XX. Enquadrada en el gènere folk, en paraules de l'autor, el tema va ser escrit als permisos de la mili, amb l'única intenció de retre homenatge a la figura del seu abuelo. Publicada el 3 de gener de l'any 70, va aconseguir el número 1 a les llistes de senzills més venuts a Espanya.
Això és un homenatge a totes les persones que han treballat en la mina. Jo recordo una d'elles que em parlava de que barrenaven, o sigui, i tenien que esperar un temps, però el que anava a estall no esperava, i sa gent quasi tota va morir,
Sí.
És a dir, després d'enfermetats, perquè el que més treballava era el que més guanyava.
Sí.
En fi.
Però anava acondicionat en la seva salut.
Ah, i tant que sí.
I ara anem a per un altre héroe, Miguel Gallardo, Hoy tengo ganas de ti.
Hoy.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas.
Ojo la frasecita,
Tenían frases explícites, que entonces la tarareta como una cosa normal y ahora
y
no sé.
Era, la maté porque era mía y solo te sientes.
A esos son los auriculares de esta emisora. Yo invito a Toya que viniera.
Y usé que la sé porque es casi un sentim. Tot, Luis.
Y es que en el año 1975, Miguel Gallardo llança el seu primer gran èxit, Hoy tengo ganas de ti. Y después de este mateix any llança el seu primer álbum, Autorretrat, convertint-se en el primer artista espanyol en ser distribuït per el prestigiós sello Amy Harbers. Avui tinc ganes de tu va ser cantat per el Madison Square Garden de Nova York i es van vendre més de 2 milions de còpies, a més de ser versionat en el francès, a l'anglès, al portuguès, al xinès, al finlandès, inclús hasta el grec. En el 2005, lamentablement, en apenas 55 anys, va morir a Madrid este cantant.
Luis, fem una pauseta i continuem.
Molt bé.
Llenar-me de ti.